Fórmula Estel, la fórmula musical.
Són les 8, encara en funcionament aquest debat de política general, torns de rèplica al grup mixt per part del president Mas. El més destacable del dia ha estat la intervenció, segurament, del líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que s'ha ofert al president Mas per entrar al govern amb l'objectiu de blindar la consulta, i ha assegurat que si les formacions partidàries d'aquesta no es pensaven que el govern espanyol i Tribunal Constitucional hi posarien traves, no es mereixen la confiança de la ciutadania. Malgrat tot, el president Mas ha replicat que en les properes setmanes parlaran sobre l'entrada d'Esquerra al govern. Tot plegat, i ho comentàvem ara a la tertúlia, el dia que el ministre d'Afers Estrangers, García Margallo, ha assegurat no descartar la suspensió de l'autonomia catalana per evitar la consulta. El dia que hem sabut, ja fora d'aquest debat de política general i del cas del procés català, també hem sabut que Joan Ignasi Elena d'Avancem mantindrà el seu escó al Parlament i passarà a ser diputat no adscrit. També hem sabut que el govern central retardarà la reforma de la llei de l'avortament per poder-se centrar millor en frenar aquest procés sobiranista, i que Bert amenaça de fer inspeccions als centres que no compleixin la LOMSE. Altres notícies destacades del dia és que els principals partits britànics s'han compromès a donar més competències a Escòcia si guanya el no a la independència a través d'un document que s'ha titulat La Promesa i que s'ha publicat en el diari més important d'Escòcia. Avui ha començat el primer judici pels aldarulls de Can Vies del maig passat al barri de Sants de Barcelona, i dos titulars més destacables a les 8 del vespre és que en els darrers 10 anys s'han reduït en 100 milions el nombre de persones que passa gana. Malgrat tot, Nacions Unides denuncia que de cada 9 persones al món una pateix fam. I, Òscar Merino, què tal?
Què tal, com estem? Bona tarda.
Avui tindrem més bàsquet a partir de les 9.
Exacte.
No? I què ens portaràs?
Avui hem de parlar del Barça, perquè el club ha comunicat que ja està en converses amb Xavi Pascual per renovar el seu contracte, que acaba aquest 30 de juny. El contracte de Navarro també finalitza el 30 de juny, però el club ha comunicat, ho ha dit, que encara hi ha Navarro per estona, i això el dia en què la notícia és la dimissió de Juan Antonio Orenga. Aquesta tarda la FEP ha comunicat que el fins ara seleccionador ha fet saber a la pròpia federació doncs la seva renúncia al càrrec per considerar que no s'han assolit els resultats esperats a la Copa del Món. Avui en parlarem al bàsquet del dia a partir de les 9 de la nit amb un històric com Juan Antonio Corbalán.
I ara, paraules d'amor. Gràcies.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, Llum, Gas, Persones, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014. Viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 4 al 14 d'octubre, Cuba, amb visita a la Verge de la Caritat del Cobre i una ruta cultural en homenatge als indians. Per més informació, truca al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. I see you climbing up the road. Pels 20 anys de Ràdio Estel i els 35 de Catalunya Cristiana, el Club Més Amics pelegrina en vaixell a Roma per assistir a l'Audiència General del Papa Francesc. Un viatge molt especial de la mà de Grimaldi Lines que podràs seguir des de les zones de Ràdio Estel. Dimecres al matí, transmissió en directe de l'Audiència General amb el Sant Pare, que saludarà Catalunya Cristiana i Ràdio Estel. I fins divendres, connexions amb Ignasi Miranda dins de la Fórmula Estel i el programa Estem amb tu de Toni Guerrero. Viu amb nosaltres el pelegrinatge a Roma pels 20 anys de Ràdio Estel i els 35 de Catalunya Cristiana. Ho celebrarem a Roma i amb tu.
Ràdio Estel. Catalunya Central 93.7. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Ahir va començar el curs i tornen les corredisses, les tardes de deures i intentar que els fills vagin a dormir a l'hora. Són dies intensos perquè cal tornar als horaris i costa agafar el ritme després de les vacances. Toca posar normes, establir pautes i, en definitiva, seguir educant els fills. Però què cal fer quan els més petits no fan cas a les normes o directament es porten malament? Com educar sense castigar? Aquest serà el tema del programa d'avui, els premis i els càstigs, i com gestionar-ho per tal que siguin eficaços. Donarem pautes per evitar les amenaces constants, les comparacions entre germans o els càstigs que no s'arriben a complir mai. També parlarem dels premis, que poden arribar a perdre valor si els donem amb massa facilitat. La clau és sempre reforçar les conductes positives en comptes de centrar-nos en les negatives. Intentar no premiar constantment els fills, sinó que cal motivar-los perquè ells mateixos tinguin ganes de fer les coses bé sense rebre res material a canvi. Ja ho va dir Pitàgores, eduqueu els nens i no caldrà castigar els homes. Per aquest motiu, una setmana més a Ràdio Estel parlem d'educació i intentar que premis i càstigs ens serveixin per fer dels nostres fills millors persones. Comencem. Doncs amb la cançó de Coldplay, que sempre ens recorda a premis, a victòria, encetem el tema d'avui a Paraules d'amor, que és els premis i els càstigs. Per parlar de tot això, tenim els tres tertulians habituals del programa. Tenim amb nosaltres aquí a l'estudi de Ràdio Estela la Laura Sánchez. Laura, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
En Josep Maria Dells. Josep Maria, bona tarda.
Bona tarda.
I també hi ha l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ja sabeu que tots tres són orientadors familiars del FERT, especialistes en educació, i per tant ens donaran consells sobre com premiar i com castigar els fills en cas necessari. Comencem, si us sembla, perquè, clar, el tema de premiar i castigar bé jo el trobo dificilíssim, la veritat. Trobo que a vegades no, les amenaces són constants, els càstigs en calent, doncs, immediats gairebé, i jo ja estic a punt de començar amb els reis no et portaran res, i això que estem al setembre, imagineu el meu nivell. O sigui que jo ja estic a la desesperada, i
no
sobretot aquests dies.
No
eh?
De...
d'agafar rutines, de que anem tots tard. Com ho hem de fer per castigar o per premiar bé? Expliqueu-nos una mica.
Però jo crec que la idea, per mi, és... Hem de saber que estem educant. I és, això és important. Sembla que he dit això així perquè queda bé. No, estem educant. Educant vol dir que s'ha de partir de la base de que no sempre les coses es fan bé. I com que les coses no es fan bé i tu vols que es facin bé, perquè has de fer això, doncs s'ha de posar mitjans que serveixin perquè allò al final, al capdavall, arribi a fer-se bé. Clar, aquest plantejament és diferent de la persona que d'entrada, perquè li molesta que un nen cridi o faci una cosa agradada, ja d'entrada creu que el que ha de fer és anar en compte de lo immediat. Lo immediat, sí, això també s'ha d'anar en compte, però quan un pensa que lo important és educar, aleshores veu amb el càstig com una finalitat per si mateixa. És a dir, bueno, jo tinc que educar. Aleshores, com que tinc que educar, haig de plantejar, fer coses, dir coses, alguna actuació, i és tan diferent que és molt diferent. Jo dic això perquè a mi em sembla que encara no he dit res, perquè per això està la tertúlia, per anar concretant. Però dic que el plantejament de veure el càstig o el premi és una motivació, és una línia de treball que realment condueix al que jo vull, que és educar. I que, per tant, moltes vegades, quan moltes les pares doncs, utilitzen el càstig, diguéssim, de primera mà, el primer vegada és castigar. O que el primer que pensen és com doncs, donar un premi, doncs aleshores el que estan oblidant és allò que estic dient jo ara. Perquè això no és educatiu, no estan educant. El que volen és, bueno, perquè això no passi, un càstig. Perquè arribi a treure bones notes, li comprarem... Aleshores no estàs educant. Per això dic que amb aquest plantejament, que no he dit res, no he concretat, però sí que he volgut assenyalar la línia de treball. A mi em sembla que resol
que
molt.
Que estem educant. No?
En educació es recull el que sembra, no? Llavors, des de petits, des de recent nascuts, diria jo, en els fills els hem de inculcar doncs, hàbits i virtuts, no? Doncs la gent, l'ordre, l'obediència, el sacrifici, en fi, saber renunciar, a ser lleals, a no dir mentides. Si el ser humà fos perfecte, doncs no farien falta ni els premis ni els càstigs.
Exacte, no?
Però
no?
Precisament perquè som dèbils, doncs, ens cal o estímuls o ens calen barreres, no? Frens, seria el càstig. No? Però jo crec que si ensenyem, si els pares fóssim capaços d'ensenyar en els nostres fills a comportar-se sempre bé, encara que costi, a evitar el mal, encara que sigui que et sedueixi, no? De primeres. Sempre, encara que no hi hagi un pare, una mare, un professor, un tutor al davant que els vegi, sinó que aprenguin ells a comportar-se bé encara que ningú estigui al damunt,
qualsevol situació,
doncs
no?
Això és el que, per pròpia iniciativa, no? Això és el que hem d'intentar que facin. Quan es desvien del que els intentem ensenyar és quan hem de dir fins aquí sí, fins aquí no, no?
No, la teoria la veig molt bé, Aureli. Yeah. Estem educant, no? Jo veig això que el nen em munta això una rabieta o al matí no es vol vestir.
Però,
i no puc seure al sofà
que
i pensar,
jo crec
estic educant.
Que a vegades recorrem massa aviat i massa freqüentment en els càstigs. I arriba un moment que no serveixen de res, perquè els nens estan tan acostumats a amenaces, a càstigs, no sé què, que a vegades per la ira, per els nervis, per l'estrès, deixem anar qualsevol cosa i allò és inútil. Moltes vegades perquè no es compleix, moltes vegades perquè és exagerat, i lluny de produir un efecte positiu en ells,
no
fa cap efecte. No?
I desgasta potser la relació. Josep Maria.
Deixa'm explicar dues idees, dos minutets, però... Aviam, d'entrada, totalment d'acord, estem educant, no ensinistrant.
Molt bé, és això dir, és la diferència.
Amb un gosset li ensenyes a aixecar la poteta i li dones el premi. Amb un fill no pot fer, amb la qual cosa, aviam. Per què castiguem normalment? Perquè els fills no ens fan cas o no ens obeeixen.
O es barallen
per
entre
què?
Ells.
Molt clar, perquè els pares no sabem manar. No és un problema dels fills. Llavors, a mi m'agradaria llançar 5 idees als pares que ens estan escoltant. Perquè, aviam, si...
Només amb aquesta els pares hem quedat tots.
Però espera't, que ara la desenvolupo una mica, la demostro. És dir, 5 coses que els pares i mares que ens estan escoltant aquest vespre diguin, escolta, si jo una d'aquestes 5 la faig, tinc un problema, vol dir que no sé manar.
Si fem les 5, Josep Maria...
Sí, llavors ja... fes tu mirar de pressa.
Vale.
La primera, no cal cridar. El nen ens sent perfectament. Llavors, perds autoritat i perds que et faci cas quan tu li crides amb un fill. Segona, no cal amenaçar-lo. Tu el pots avisar, és a dir, és més, li has de marcar els límits. És a dir, escolta, si passes d'aquesta ratlla, tindràs un càstig. El que no pots fer és ni amenaçar-lo ni castigar-lo sense avisar. Que aquesta seria la tercera, és a dir, no castigar-lo sense avisar. No pot ser que jo arribi un dia de mal humor i, mira, perquè el nano passava pel passillo d'entrar, fasca, m'entens?
Fasca,
que
no? Li recau.
Bé, quarta, i molt important, amb això que no cal amenaçar, aviam, el pare i la mare tenen la mateixa autoritat davant del fill. Lo qual, lo que és, des del meu punt de vista, una frase s'ha de desterrar, és la famosa frase: quan vingui el teu pare te n'entraràs, o quan vingui de la teva mare ja veuràs. No, si hi ha un dels dos, el que diu aquest ja serveix. Després parlarem de la unitat de criteri entre els pares, eh? Però, un altre, no repetir les ordres. El nen t'ha sentit perfectament a la primera. No que l'està 5 vegades, recull, recull, no? Ja t'ha sentit. El que passa és que té que saber la conseqüència natural
de no
rebarà,
recollir,
si no,
no
recull. I l'última, que és la on caiem tots, aquí és on la nostra autoritat...
Bueno, jo ja en porto bastantes, doncs, també.
Doncs aquesta és: no podem aixecar el càstig. Amb la qual ens hem de pensar molt bé
quin càstig posem.
Perquè, clar, allò, quan estàs empipat, dius, pues no aniràs mai més a casa dels avis a veure'ls. Pobre nano, s'ha quedat sense avis. Vull dir, el nen no és
tonto.
Pobre
avis, també.
El nen sap perfectament que aquell càstig no es complirà. Amb la qual aquí perdem autoritat, perquè llavors, clar, el nen s'acostuma, el que deia abans la Laura, a les amenaces, el de, bueno, que diguin, que diguin. Jo cada vegada es tracto amb adolescents, ja són més grans, però diu, no, jo a la meva mare no li faig cas perquè fins a la quarta que no m'ho diu ja sé que no passa res.
O fins que arriba el meu pare,
no, crida,
no,
ja,
això no,
no.
Eh? Això no. Pues, bueno, analitzem per on estem.
Molt bé, però clar, molt bé la teoria, eh? Però, no, a la primera ja ho has sentit que ha de recollir, sí, sí, però potser no ho fa. I què?
Conseqüència natural.
Conseqüència?
Per exemple, vamos a ver, dos nens, hi ha famílies rares, eh? Breu i ràpid, però hi ha famílies rares. Jo em trobo de vegades famílies, quan vas a parlar a mitja conferència, que no deixen jugar els seus nanos a pilota al saló de casa, no?
Això és raro.
Explica't una mica, eh?
Home, això està...
Quina família!
És en broma, evidentment, no?
Però, clar, no és que s'hagi de... que és tan normal jugar.
Evidentment, és broma, això. Però,
vale,
què,
vale,
què
vale.
Fan els nanos al saló? Jugar a pilota. Molt bé. Què passa quan jugues a pilota? Pues que pots trencar.
Es trenquen coses.
S'ha trencat. Acto seguido que s'ha trencat aquella peça, el que sigui, què és el primer que passa? Quan parles amb un nen, diu, que mamà viene y grita. O papà, m'entens? I me castiga. No. Comptar fins a 10, respirar a fondo, entrar al sol i dir, ai, guapo, veniu un momentet. Tres preguntetes. Tu sabies que no es podia jugar a pilota al saló? Sí. Tu estaves jugant a pilota al saló? Sí. Conseqüència natural. No et castigo jo. Ets un tio genial, però t'has equivocat perquè has fet una cosa que tu sabies que no podies fer. Conseqüència natural. No fa massa llegia d'un psicòleg una cosa que em va fer molta gràcia, que diu que va en funció de l'edat, no? Però diu que de vegades va molt bé aïllar amb un nano com a càstig d'acció perquè ell pensi i dir-li, doncs mira, posar-lo en un lloc que no es pugui ni distreure ni divertir, és a dir, que estigui només per pensar.
Sí.
Llavors, la relació que aquest psicòleg deia, això es pot discutir més o menys, era un minut en funció de cada edat. És a dir, si el nano té 7 anys, 7 minuts. Si el nano té 5, 5, no? Deixar-lo allà
com el
sense
pensar,
distracció,
no?
I sense tal. No? I pensa, el papa i la mama estan disgustats perquè això que has fet, tu saps que no està ben fet, però no passa res, t'estimem molt, és a dir, a la persona nosaltres l'estimem molt, el que passa és que estem en contra de l'acció que ha fet, eh? Això té que quedar molt clar. Eh?
No,
no podem...
en contra de la persona,
exacte,
sinó de l'acció.
Perquè a un nano no se li pot dir quan el castigues, és que el pare no t'estima. Ojo, poca,
bueno,
poca
és
broma.
És que ets un desastre,
no,
és
poca
que
broma
sempre
amb
ho
això,
fas
eh?
Malament.
M'acabes de fer una desgràcia impressionant, ets un tio genial, ara l'acció que has fet no és correcta, el que hem d'arreglar és l'acció, no a tu.
Molt bé, aquest consell.
I també perquè, com que anem amb aquesta línia positiva, també és bo saber que existeix l'excepció, com en tota regla, gairebé en totes les regles existeix l'excepció. Però és bo també tenir un criteri, que l'excepció és excepció quan és realment excepció. O sigui, que un nen pot explicar, per exemple, un càstig corporal durant una bufetada d'un nen. Home, això ha de ser tan excepcional, que és excepcional.
Sí, que el nen ho
ha de,
tant tant,
això
no?
Ha de recordar-ho com una cosa. Me'n recordo un dia que estava nevant, que el meu pare em va donar bufa. No sé si va ser un Nadal. Clar, o sigui que és tan, perquè si fos tan habitual, no estaria parlant d'un Nadal o no estaria parlant la setmana passada o fa 4 dies. O sigui, ha d'haver-hi aquest record de dir, excepcionalment ha passat això. I per què ha passat això? Perquè possiblement el pare potser no es va aguantar o fins i tot perquè hi ha situacions en què possiblement en aquell moment calia fer-ho. Però el que vull assenyalar, i crec que val la pena, que tingui el caire excepcional, excepcionalitat. I quan es fa d'aquesta manera, allò és equilibrat. Perquè el seu fill, no, el nen, no podrà dir mai el meu pare castigava... No, el meu pare, escolta, va ser el dia de Nadal d'aquell any i aquella situació que et va donar bufa, eh? Els altres dies t'ha deixat sense menjar un caramel, no sé què. Són coses que mai podràs dir que el teu pare realment era un castigador oficial, com deies tu abans. No,
no, i el tanto amb això, perquè aviam, hi ha vegades quan hi ha pares que em diuen no, és que jo ho arreglo tot a bufetades. Dic, noi, aviam, ara perquè ets més alt vull dir, però que aquest nen no creixi,
serà adolescent, i m'entens?
Vull dir,
farem,
el tanto,
no?,
amb aquest tema. Ara, exacte, de vegades, jo dic perquè jo per sistema personal, la meva opinió és en contra del càstig corporal sempre. Ara, estic totalment d'acord amb tu, Aureli, que de vegades, escolta, és que la situació diu... Mira, allò, una collejita, saps allò? Un toc, allò que dius, escolta, t'estàs cremant l'estufa, doncs posa-li la mà a l'estufa que es cremi, m'entens?
També
aquestes coses, de vegades...
Si és un nen de 2 o 3 anys que no t'entén, que no posi...
No pot ser un raonament, no?
El típic exemple de posar els dits a l'endoll, no? Si li has dit, no, això no que et fa mal, però el nen no ho entén perquè l'edat no li permet, doncs un cop a les mans això ho entenen, no? Ara l'altre és...
Ell agrairà que ho facis.
No, l'altre és atemptar surten... contra la seva dignitat o contra els seus drets. Aquí sí que no podem arribar-hi mai. Perquè, a més, si un càstig és exagerat, es converteix en injust. I aquella injustícia es torna en contra del pare o de la mare. Es torna rancúnia, es torna fins i tot odi, quan els càstigs no són justos i no són mesurats a el que ha fet.
Quan fem una cosa desproporcionada, clar, el fill també ho nota.
Que alguna vegada ens passem als pares, hem de demanar perdó. Perquè d'alguna manera has de rescatar, de recuperar aquella trencadissa efectiva que s'ha produït amb el fill. Si una vegada pels nervis, pel que sigui, ens passem i ens donem compte, hem de tornar a unir aquell efecte que s'ha trencat.
Sí, que pot passar, que a vegades amb nervis això, i tot...
I no parlem només de castigs corporals, perquè a vegades és molt més humiliant, no un càstig corporal, sinó ofendre la dignitat del propi nano, i faltar-li el respecte.
O comparar-lo, o minimitzar-lo.
Allò que deien de l'exemple que posaven, arribo jo a casa enfadat perquè he tingut un problema a la feina i rep el primer nano que em trobo l'entra a casa. No, escolta, lo millor, ho dic perquè això és un tema que m'agradaria ressaltar, perquè de vegades parlant amb pares em diuen no, clar, és que jo no li puc demanar perdó al meu fill perquè això em fa rebaixar la meva autoritat com a pare. Clar, jo els dic, no, perdona, t'equivoques. No hi ha res més maco per part d'un pare o una mare. Escolta, mira, noi, m'he posat nerviós, venia pensant en aquest problema de feina, t'explico el problema, m'he equivocat, perdona'm. I els petits et perdonen en seguida. Quan l'ano creix una mica i és més espaiat, diu, bueno, papa, m'ho pensaré, però t'acaba perdonant. Però què li estàs ensenyant amb aquest nano?
M'ho pensaré, diu.
Però t'acaba perdonant. Què li estàs ensenyant amb aquest nano? L'exemple de que pot perdonar el germà, a l'amic, és que aviam, és que estàs donant tu el teu exemple, no som Superman, som pares,
I després d'una altra cosa, que a vegades s'ha de tendir a que tingui repercussió, vull dir, el que ha fet, directament no ho tindrà mai, perquè és molt, molt difícil, no? Però que d'alguna manera tingui que veure amb reparar el mal fet. Per exemple, és una manca de servei, d'esprit de servei. Home, doncs que faci coses d'esprit de servei. Ja dic que no serà directe. Escolta, tu hauries de servir més, eh? I mira, perquè no, ara tu el que tindràs que fer és fer aquesta tasca que ordinàriament fa la mare, i ho faràs tu. Per què? Perquè aquí has actuat d'una forma que has anat a la teva. O sigui, no és directe, exactament. Però sí, el que estic dient és que això, quan és una acció, possiblement el nen no veu. El nen, i encara que no sigui nen, encara que sigui un adolescent, a vegades no ho veu. Però quan és un seguit d'accions que comporta una línia, el que sí es veu és la visió positiva dels pares. Els meus pares volen que serveixi. Volen que no trenqui, que no insulti,
volen que no digui mentides.
Es veu una línia educativa i això és molt eficaç, perquè compleix el principi que deia abans. I veuen amb el seu pare, la seva mare, una persona que vol el seu fill perquè el vol millor.
Però clar, d'immediat, quan un nen, per exemple, tornem a l'exemple de la pilota que juguen al menjador, es trenca alguna cosa, el càstig ha de ser immediat en aquell moment o en canvi hem de parar i pensar-ho que sigui el més educatiu possible, perquè clar, per això ens surten càstigs exagerats o desproporcionats, perquè en calent no reflexionem en aquesta vessant educativa.
El càstig ha de ser immediat. El que no vull dir que s'apliqui al moment, sinó, però si li diu, ja em pensaré a veure quin càstig tens.
Tens un
i al
càstig,
cap de 15
no?
dies et diuen, doncs mira, el teu càstig, ni que fos això, els judicis, no? Que,
sí, ja tinc la sentència.
Ja tinc la sentència. No, escolta, mira, doncs això se'm fa i tu no tal. Avui no, perquè és nit, però demà tindràs que fer així. O sigui, que és una cosa immediata. I el nano diu, bueno, ja sé que tinc que pagar. Ja sé.
Jo deixa'm que afegeixi una coseta, i totalment d'acord, el càstig ha de ser immediat, sobretot quan el nano és més petit, perquè clar, amb un nano petit, demà li dius...
Te'n recordes d'allò que vas fer la setmana passada?
Què m'estàs contant? Ara, de vegades, amb nanos ja preadolescents o adolescents, i nanos ja més grandets que pensen, fora vol dir, escolta, aviam, tu te'n dones compte del que has fet, no? Doncs mira, evidentment tens un càstig. Ara, fem una cosa, parlem d'aquest tema demà, reflexiona'l tu i proposa'ns tu al pare i a la mare quin càstig creus que mereixes.
O sigui, deixar-li que ell
això,
pensi...
Això té la utilitat de dir, bueno, tu te'n dones compte l'endemà, no el cap de 15 dies, l'endemà, és a dir, si aquest nano ha entès l'acció, i clar, si proposa, escolta, doncs mira, com a càstig em portes al cine i em compres unes crispetes. Però sí que, per poc que sigui raonable, els pares fan bé en acceptar aquell càstig, perquè el que han ensenyat és la lliçó de que el nano ha reflexionat el que ha fet i se n'ha donat compte. Aquest és l'objectiu del càstig. Ja ho ha fet. Doncs, bueno, doncs ara que ell s'apliqui la pena, li diem, vale, d'acord, doncs acceptem aquest càstig.
Hi ha també una relació molt directa entre com es diu, donen les ordres dels pares i l'obediència dels fills, no? Per exemple, hem de ser molt conscients que no podem donar moltes ordres seguides, per suposat, mai contradictòries. Després han de ser ordres clares, que tu vegis que el nen les ha entès, descrites amb detall, és a dir, vull que facis això abans de sopar, o abans del cap de setmana, o
que quedi clar, no?
Dintre d'una hora, el que sigui, no? Després, bueno, no sé, si, no pot ser una ordre molt general, no? Deixa la teva habitació endreçada. O després de dutxar-te, que estigui tot endreçat. Però li has d'explicar, mira, la tovallola va aquí, escorre la cortina, reculls la roba bruta i la portes al cistell. O sigui, una sèrie de coses que si li dius, deixa això endreçat, doncs és que es perd, no?
És com massa abstracte, no?
Doncs, bueno, totes aquestes coses tenen a veure amb com manem perquè el nen ens entengui i pugui obeir. Per exemple, no podem demanar coses molt difícils, I les coses que tu has dit, no, això és coherent i ho he pensat i tal, i dones l'ordre, s'ha de complir, s'ha d'executar. Perquè si el nen aconsegueix imposar la seva voluntat un cop, no se n'oblidarà. No. I sabrà que la propera intentarà tornar a aconseguir...
Escaquejar-se, no recollir el que vegi vist que aconseguir.
Encara que plori, encara que faci la pataleta, encara que t'admunti allà un pollastre, no? a la cua del supermercat, és igual, ens hem de mantenir impertèrrits, no? O sigui, és igual,
sí,
o sigui,
sí, sí.
És igual, perquè tothom ha tingut més o menys un nen de 3 anys, de 4 anys, i saben de què va la història. Mm-hmm. Ara, si perquè no et munti el numeret, li compres els xiclets, li no sé què, doncs, evidentment, el següent dia que el portis a comprar,
tornarà a fer-ho, etcètera, no? Etcètera,
tornarà a fer-ho. Mm-hmm. Llavors, hi ha nens que són consentits, però no és culpa de, com deies tu abans, no és culpa dels nens, és que els pares ho han fet malament.
Mira, i amb això els pares de nanos petits, amb això de les pataletes, que diuen les rebetes, jo els hi poso un exemple, no? Dic, dissabte
això
a
mi em costa, de controlar.
No,
pues
mira, dissabte a 5 de la tarda, no? Què fas amb els teus nanos? O te'n vas amb una gran superfície a comprar, perquè clar, durant la setmana no t'ha donat la vida. També està molt bé aquest plan, però jo li suggereixo als pares una cosa, que es posin de genolls i mirin. Doncs la vista de les potes dels mostradors i de les cames de la gent és la vista que té un nano de 4
anys.
Sí. Igual, amb això ja veiem si el plan és atractiu o no. Segona cosa, el nano, al arribar a la segona planta a l'escala mecànica, allà al mig es posa a terra a patalejar. I diu, oi, un xupa-xup. I els hi presentejo als pares. Mira, teniu dues opcions. Plan A. El pare baixa corrents al semisota, no?, que és on solen estar, i compra la llauna de 100 xupa-xups i li porta un nen. Plan B. El pare s'aparta una mica i el deixa allà patalejant. I clar, tots som molt macos per educar els fills dels altres. Llavors, pugen per l'escala mecànica i em miren amb cara d'assassí, tens la nena patalejant. Però clar, tu decideixes amb la teva dona o amb el teu marit si vols que s'acabin les pataletes o si, com deia la Laura, els hi dones força.
Te la
muntarà
cada cap de setmana.
Clar, sí que ella... És com jo sempre ho comparo amb els jugadors de futbol. Els toquen una mica, es comencen a revolcar per terra, que pica penalti, Bueno, ambulància...
S'aixequen en un segon.
M'ha fet mal. Que no pica res. S'aixeca i a córrer. Pues és el mateix. Si tu li potències la pataleta amb aquest nano, ja sap el que té que fer per demanar. Si no, els nanos són petits, però són molt espavilats. Que per què no funciona? Agafarà el germà i dirà, busquem una altra cosa que els pares per aquí no...
Per cridar l'atenció i a veure si això ens funciona.
És així de clar. Depèn de nosaltres. I la disciplina està molt bé, però té que ser sempre una disciplina positiva. Vull dir, allò que diem sempre, hem de riure a casa. Un permanent ambient a casa de càstig continu...
I de tensió i de crits.
L'únic que afavoreix és la mentida del nen, perquè clar, per evitar el càstig començarà a mentir. No, aviam, o sigui... Mm-hmm. Normes poques i clares, però de bon rotllo, amb bon humor.
Aureli.
No, a mesura que siguin grandets, ja que vagin entenent, clar, un nen de 2 anys no entén res en aquestes coses, doncs, posar alguna explicació. Que hi ha coses que estan mal fetes i altres que estan molt mal fetes, i altres que són molt greus, i altres que no són tan greus. Vull dir, donar una explicació, perquè això es vagi modulant i arriba un moment que el nostre fill vagi entenent que hi ha coses que són molt greus, d'altres que no són tan, però que estan mal fetes. Encara que no siguin greus, també estan mal fetes. Si no diem res, és possible que tot estigui al mateix sac. I si mai diem res, és possible que ell cregui que ens castiguen perquè molestem el pare o la mare. Mm-hmm. No tant perquè estigui mal fet o no l'han fet.
Sí, no, perquè en aquell moment
per tant,
fa
jo,
massa
soroll. Jo el que volia és simplement distingir aquí la importància de matitzar. Que si no ho fem nosaltres, doncs vés a saber la interpretació que faran ells. Per tant, és bo sempre... No, i això està, i a vegades podria ser molt greu si, a més, estàs allà donant...
Explicacions. No?
I això és formatiu. Per això està en la línia de que els càstigs són un mitjà educatiu.
I una altra cosa que potser ens equivoquem les famílies és que a vegades doncs, posem un càstig i arriba el marit i ens diu doncs t'has passat o canvia-li, que no estem d'acord en els càstigs. Ens pot passar això? Com ho resolem? Perquè, clar, quan els nens es porten bé, segurament el meu marit i jo no parlarem de càstigs.
Però hi ha un criteri general que a mi em sembla que és vàlid no amb el cas del càstig, sinó simple. El marit i muller poden no estar d'acord, però s'han de posar d'acord. Per tant, posar d'acord vol dir que s'han de posar d'acord abans. I, per tant, ha d'haver-hi la idea de dir, escolta, per exemple, no han d'haver-hi càstigs ja estandarditzats, perquè el nen ja se'l sap de memòria. I a vegades li compensa. Diu, mira, escolta, jo sé que si faig això em passarà això. I em compensa.
Saps què? Faig. No està malament.
Escolta.
Per el que passarà, no? Ja.
Vale. O per, el primer acord que han de tenir, Maria Muller, és que no diran res que no sabien que l'altre no pot recolzar. Per tant, ja dius, això jo sé que li puc dir perquè estem d'acord que ho podem dir. I això no vull dir-ho perquè a vegades diré una cosa que jo sé que ell ho podrà dir o a l'inrevés, no? Per tant, el primer acord és que encara que no estiguin, s'han de posar d'acord. I això, amb educació, la unitat, realment jo diria que fa miracles, és una forma de parlar, eh? Realment, quan un, a dos bandes, pare i mare, però si a més de dir-ho el pare i diu la mare, és un tema que el col·legi t'ho està seguint, bueno, allò realment és molt eficaç.
A mi hi ha una frase, aquí que m'agrada molt, que és val més equivocar-se junts que acertar per separat.
Sí, però això és perillós, això. Dir-ho en públic és separat.
No, però en el sentit de dir, qui hi ha a casa, el pare o la mare? Doncs ell ha posat el càstig. Si això no està en la línia que hem acordat, nosaltres després ja parlarem.
Si està bé amb aquesta explicació teva.
Però aquell càstig es manté. Una altra cosa, jo per aquí només faria poder un matís que si el nen ja és molt adolescent i resulta que un dels dos, perquè estava nerviós, ha posat un càstig que no és adient, bueno, aquí sí que el matrimoni en pot parlar i pot poder parlar amb l'adolescent i dir, escolta, n'hem parlat, renegociem-ho o modifiquem-ho o adaptem-ho.
Però jo crec que
parlant d'adolescents.
Que si jo he posat un càstig, per exemple, estic a casa, val? He posat un càstig i m'he passat, o el meu marit considera que és massa...
Sí,
que és
exagerat. Has deixat sense sopar, no? I diuen, home, t'has passat.
Si el marit arriba, el que no pot fer el marit és dir... No, nens, us perdono.
No, mai.
Els que els he de perdonar sóc jo. En tot cas, millor, jo què sé, no sopeu avui, val? No? Millor dius, bueno, sí, realment m'he passat, no? Val. Sóc jo la que he imposat el càstig, la mateixa persona que he de suavitzar, no treure, però suavitzar-lo. Val, menjareu el primer, que és la verdura, i ja està. O no menjareu el postre. Però jo, no l'altre.
Molt bé.
Perquè si no jo perdo autoritat.
Per tant, allò d'arribar al pare i dir no, va, sopeu, no. Tranquils.
A més, és molt important que els nens entenguin el per què tu els has posat aquell càstig, val? Sigui exagerat o no. És que, jo què sé, l'has insultat i li has dit una paraulota molt gruixuda. I tu l'has sentit. I has dit, mira, m'he enfadat i t'he castigat perquè aquí t'has passat. has pagat el teu germà, l'has insultat, i això no és ni maco, ni elegant, ni fraternal, etc etc. Que veus que t'has equivocat, que veus que això no és bo ni per tu ni per ell, doncs feu les paus i t'he de posar aquest càstig. O sigui, ell ha d'entendre per què. Si
sempre
ho entén,
una mica
pot suavitzar-ho, no? I realment pot demanar perdó. Si moltes vegades els nens es barallin, al cap de 5 minuts ja ni se'n recorden.
Sí,
tu has passat
clar,
pel mig, t'has liat allà.
Tens un disgust més gran
tu que ells. I tens un disgust
ells,
i ells sí, a cada 5 minuts se n'han oblidat. I això doncs, ha d'anar per al tema de el que deia l'Aureli, no? Fixem-nos en les coses importants i deixem passar... Home, aquelles coses que, bueno, que tampoc no?
ens treuen.
Això és molt important insistir-hi, eh? És a dir, jo de vegades el pare o la mare, més igual el que estigui a la cuina, eh? No, el que estigui a primer casa. No podem torejar tots els draps, jo els hi dic. M'entens? Escolta, no, hi ha coses que has vist i has de dir, no, escolta, això no ho he vist. No ho he vist, no ha passat. Perquè, clar, és que llavors estaríem amb el no permanent, amb el càstig permanent, llavors això impossibilita la convivència. Hem de fixar amb el matrimoni. Escolta, aquests són els 5 temes prioritaris, vale, doncs a per què, m'entens? I l'altre, escolta, doncs anar contemporitzant.
Molt bé. És tan interessant el tema dels càstigs que gairebé no ens quedarà temps per parlar de
pels
premis.
Pels
que els premis també tenen bastanta mala fama a nivell d'educació. No sé què en penseu. A vegades quan dius que has premiat o que has comprat o que... has donat alguna cosa material al fill, de seguida els educadors arrufeu el nas, no?
Home, depèn del premi.
Home.
Clar, per exemple...
El material, dic,
Jo m'he trobat pares que tenen tarifades les notes. O sigui, un sobresalient val tants euros, un notable val tants euros, i clar, cada cas es fa el que vol, no? Però jo penso que és una barbaritat. És a dir, entenent com a premi una compensació d'un fill que fa una cosa extraordinària, és a dir, escolta, mira, aquest cap de setmana... Papa, deixa'm que jo rendeixi el cotxe, t'estalviaràs els diners del no sé què i em dones una propineta. Vale, xato. Escolta, dóna'm una propina que he fet el llit i m'he arreglat l'habitació. No, xato, és la teva obligació. No confonguem
això,
obligacions
no?
I projecte familiar. O sigui, equip familiar que tots ens ajudem amb premis extres de coses que no mereixen premi. I des de l'algú estudies la teva obligació, per tant, o sigui, pobre de tu, que no treguis bones notes.
Premis per les notes, doncs, ja descartem-los.
Sabem que un estímul
no?
és més eficaç que la repressió. Per tant, si algú et felicita o t'anima, tal, doncs, home, això et motiva, no? A portar-te millor, a ser més generós, etcètera, etcètera. No està malament. L'altra cosa és que cada vegada que el nen fa alguna cosa bo, ho premiem. Val?
Sí.
Però és que hi ha molts tipus.
Això seria el que deia una mica el Josep Maria, no? El d'ensinistrar, gairebé és, no? La tàctica com fan amb els animals, els premiem
però
tantes
tampoc,
vegades.
Però a vegades els premis tampoc no tenen per què ser materials. Poden ser un gest d'aprovació, un gest carinyós, un somriure, una palmada a l'espatlla, un petit regal, jo que sé, per exemple, no sé, doncs una propina, no? Però una propina no de 50 euros, sinó una propina de cèntims, no? Té 10 cèntims, no? Has anat a comprar el pa?
Queda't
al
canvi,
potser,
el
canvi, no?
Sí, sí,
home,
sí.
Pues la primera vegada que li demanis que vagi a comprar el pa a les 8:30 de la tarda o a les 8, que a tots ens costa sortir de casa, doncs, bueno, si té 10 cèntims
ja
de propina, no? I té el nen 6, 7, 8 anys, i li dones 10, 15 cèntims de propina, escolta,
demà
em compraré dos xutxes, no? És molt bé.
Mama, dona'm un bitllet més gran per anar a comprar el pa.
Això funciona, no? Aureli.
I una cosa, també, per contrastar, que abans dèiem que els càstigs han de ser immediats, almenys es diuen, el premi pot esperar. I fins i tot està, és bo que esperi, que costi una mica arribar. Ja arribarà, pot esperar. O sigui, perquè aquesta tendència de dir, bueno, encara no ha acabat el curs, però com que ja s'ha esforçat, encara que el suspenguin, ja té el premi. No, espera't, pot esperar. Perquè també, insisteixo en el que he dit abans, estem educant, la vida no t'ho dona tot fet. I a la vida doncs es trobaran que qualsevol cosa costa arribar, i perquè un arriba a tenir un bon puesto, un bon lloc, doncs li costa, no li donen, vostè ha entrat avui i ja té la carrera, doncs mira, demà serà director general. No entra ningú de director general, doncs clar, això ja sé que he extrapolat massa, però aquesta tendència, fer-ho esperar, que els premis han d'anar una mica, a veure què passa, i més aviat que sigui una cosa que possiblement no estigui relacionada directament, sinó que, bueno, pues convé de tant en tant que aquest nen que tingui un premi, però no perquè això, el que deies abans tu, ha tret un notable, no perquè que no sigui tan directe, sinó que indirectament, home, aquest curs ha treballat, bueno, mira, saps què? Aquest premi l'hagués pogut donar fa 3 setmanes, acabat el curs, i al cap d'una setmana més que acabat el curs, mira, jo crec que com el curs ha anat molt bé, vinga, aquest premi.
Coseta, no?
Això a mi em sembla que és motivador, i que no estàs directament aplicant premi acció concreta. Uh-huh.
Jo crec que és més a llarg termini. La tendència, però, és que castiguem més, potser que premiem. Com que el càstig és com més immediat, tot agafa més en calent, tendim més, potser, a trobar les coses negatives dels fills que no pas les positives. Ens passa molt això, no? Que les conductes positives potser no les reforcem prou.
Sí, perquè a vegades un pensa doncs, que portar-se bé ja és el que toca, no? I justament només hem de corregir el que no es fa prou bé. Mm. Però és veritat que si animéssim i felicitéssim, ja et dic, només una paraula, un gest d'aprovació.
Sí, quan escolta, les coses van bé,
no, maco, no diem res. Has deixat això a tal persona, o has tret el rentaplat sense que ningú t'ho digui. Coses d'aquestes, escolta, tio, ets un crac, que bé, moltes gràcies. Mm-hmm. Només dir això, això ja és com un premi, no? T'agraeixen una cosa que has fet, que probablement t'hagi costat, perquè el més fàcil és passar per davant dels rentablats i ja ho farà algú altre, no?
Ja trobarem la
manera.
Jo
llegia un expert, un pedagog d'aquests, que deia que cada vegada que els pares ens haurien de fer el clitxer una miqueta, que cada vegada que critiquem alguna d'un fill, després li hem d'elevar 5 coses.
O sigui, una crítica i 5 de positives, no?
Per contrarrestar la balança i dir, escolta, no, és que s'ha de viure en positiu. És a dir, no anem a buscar, perquè tots els nanos tenen el seu punt feble, no anem a buscar aquest punt, no, ressaltem per a pujar l'autoestima d'aquest nano el que fa bé.
Mm-hmm. Sí que és veritat que costa, ja us dic, en els moments de mal comportament o a vegades també els pares, és això, encara que ens digueu que estem educant, no tenim consciència moltes vegades de tot aquest procés més a llarg termini, sinó que ens centrem en l'immediat, ens centrem en l'urgent i no en l'important.
I després una qüestió, ara és una mica marginal, però que el tema de premis i càstigs, doncs és situacions una mica, no dic excepcionals, però bueno, que és quan se surt de la norma, no? Fixeu-vos, se surt de la norma. Això vol dir que tot el que sigui orientar bé la norma, és a dir, crear doncs, estils d'educar a casa, que hi hagin encàrrecs, que hi hagi una línia de veure, no sé, la televisió es veu a aquestes hores, una línia d'actuació en quant als estudis, o sigui, tot el que sigui programar, fer les coses que sigui lo normal, aleshores no és tan necessari el premi, perquè simplement dir, ostres, molt bé, va, això marxa, només amb aquesta frase ja probablement estàs...
Sí, això ens deia la Laura, no? Només
normalment, però clar, jo el que volia ara, sobretot ressaltar, que premis i càstigs, bueno, això és marginal. El que realment soluciona el problema és quan les normatives, les conductes que a casa es viuen ja afavoreixen per si mateix de que això del premi, home, es farà de tant en tant. Hi ha algun càstig alguna
també
vegada es farà.
També molt puntual, no?
Perquè si no, aleshores, quan és només càstig, estaries castigant. I a més, una altra qüestió. El nen s'acostuma i ara ja he dit que no els càstigs físics, però el nen que li donen una bufa, doncs segurament necessita dos la segona vegada. I el que està acostumat a dos, doncs segurament...
Després també tampoc faran efecte,
no? No fan efecte. Uh-huh. Per això dic que ja d'entrada això ja és un fracàs. Per tant, iria a lo normal, la norma.
Molt bé. El tema de premis i càstigs, la veritat que és interessantíssim i, a més, jo sempre tinc la sensació que les famílies és el que ens costa més de fer bé, Tant castigar com premiar, sovint o molt sovint està desmesurat o és desproporcionat. Vosaltres que sou orientadors familiars i que feu cursos a famílies, veieu que aquest és un dels temes que més els preocupen? Que us pregunten molt si quins càstigs poden ficar, quins càstigs són més eficaços.
Sí, és freqüent, sí. Uh-huh. T'ho pregunten perquè la gent va desorientada, és veritat. I a tots ens va bé repassar aquests temes, perquè a vegades dius, ai, sí, aquí potser no he tingut paciència, aquí potser m'he passat... Bueno, ja és això, però clar, han de ser, com deia abans l'Aureli, si he fet una, he comès, no?, una falta d'egoisme, doncs el càstig ha de ser anar per la vessant de fomentar aquella virtut que no tens agafada.
A vegades costa trobar càstigs que reforcin virtuts. Jo trobo, no?,
bueno,
que el
si
més eficaç...
Fem una llista de 10 coses, no? Uh-huh. Bueno, o jo què sé, lo típic, no? Pues si li has tirat un joguet pel cap al teu germà, no sé, o un llibre, el que sigui, t'has enfadat. Bueno, doncs mira, és igual, t'has quedat sense mòbil una setmana.
Per exemple, no? Aquest seria un dels més immediats o de treure una cosa.
A lo millor no té relació, però sap que allò li fa pupa, perquè tenen que fer pupa,
Ha de ser coses que realment fan...
Abans ho heu dit, no? Si el càstig és tan suau que em val la pena complir-lo i punt...
I punto.
No, t'ha de fer pupa, o sigui, t'ha de costar.
Sí, una hora sense tele,
dius... En el
nen
li ha de costar, bueno, clar, mira, una hora de tele, doncs la passo i ja
pues
està.
Passo,
bueno, en comptes de 7 hores a la pantalla, m'hi passo només 6. Vale, pues, bueno,
ja pues està, no?
No, li ha de costar anar al nen, passar aquella hora, o estar una setmana o 3 dies sense no sé què...
Mm-hmm. I complir-los,
però, perdona que repeteixi, casa vi el mateix, però és per contestar la pregunta última que has fet sobre els pares, sí, que si els preocupen massa. Diré el mateix, però vull que quedi clar, Si uns pares fan un curs d'orientació familiar, hauran de descobrir que l'important no és fer una llista de càstigs i una llista de premis, com dient, fent això, mira, això és bo que ho tingueu. Feu uns plantejaments que per si mateixos ja el càstig i el premi doncs es donarà, però esporàdicament. Perquè si només és com el professor que tingués que donar classe i dir, i pregunto, i el primer dia de classe diu, i a l'alumne que copiï, i a l'alumne que parli, i a l'alumne, i fa una llista de coses que no pot fer. Malament, eh?
No, perquè...
Malament. O sigui, a més, ell ha de preveure que algun nano copia. Ha de preveure que els nanos parlen. Ha de preveure...
Però després, segons la casuística, jo, no? Fas una cosa o una
altra. Abans
havia
dit una cosa igual, però que quedi ben clar que dels nostres oients que ningú pensi que avui hem parlat de dir llista de premis, llista de càstigs. No.
Hem d'educar
bé perquè això no és el que s'ha de fer. Ara, com que la vida no és perfecta, això també ha de ser educatiu. També ha de ser educatiu.
Molt bé, però doncs estil acabem, Josep Maria.
Estil de família, una bona convivència, perquè de vegades jo m'he trobat amb pares que t'expliquen, i a més molt orgullosos, i a mi m'agrada que els altres pares ho sentin, escolta, és que jo no és a castigar el meu fill, no li és a dir això, mirant-me'l només, amb una mirada, aquell nano ja sap, ostres, papa, m'hi he passat, no?
Que a vegades això és no, la comunicació no verbal ens ajuda més. També? Doncs avui hem parlat de premis i càstigs, un tema interessantíssim. Acabem ara el temps de tertúlia i donem les gràcies a la Laura Sánchez,
gràcies,
a Josep Maria Dell i moltes l'Aurel gràcies. Villar. Seguim la setmana que ve. Gràcies.
Adéu.
Adéu-siau.
Recte final del programa i és el temps de l'entrevista. Avui a l'entrevista tenim a Pilar Gembé. Ella és llicenciada en Ciències de l'Educació, és professora i orientadora escolar. També és mare de dos fills i fa xerrades de temes educatius. És coautora amb el seu marit d'un llibre que parla del tema d'avui. El llibre es diu Educar sin castigar, què fer quan el fill es porta malament. I també és coautora del blog Família Actual. Pilar Gembé, buenas tardes.
Buenas tardes.
De entrada me sorprende el título de su libro, que nos dice que es Educar sin castigar. ¿Es posible educar sin castigar?
Y tanto que es posible, sí. Se trata de cambiar el estilo educativo, ¿no? Y evolucionar y mejorar, ¿no? El estilo como padres y como educadores, y hacer posible un educar sin castigar, que consideramos que es más efectivo.
Uh-huh. ¿Y qué hacemos cuando se portan mal? Porque hay que evolucionar como padres sin castigar, pero ¿qué, cómo podemos hacer? ¿Qué evolución
bueno,
nos
tenemos
aconseja?
Que darnos cuenta que el castigo va a la conducta de la persona, no al fondo. Entonces el castigo lo utilizamos porque vemos que es una cosa fácil, rápida, y a veces no tenemos tiempo para reflexionar y para ver realmente qué es lo correcto ante la situación uh-huh. que tenemos que perfeccionar, ¿no? Pero si realmente pensamos lo que hay en el fondo de esa persona, qué es lo que necesita, si es una llamada de atención, si es un más afecto, si es un tiempo, vamos a lo que realmente necesita. El castigo es que no hace falta porque no necesitamos. La conducta no precisa de un castigo. No se dan este tipo de conductas, se dan de una manera muy esporádica. Lo que hay que recurrir es a castigar poco y bien, no mucho y mal, que es lo que hacemos.
Castigamos mucho y mal porque no tenemos tiempo de reflexionar,
claro.
Porque cuando suceden las cosas en caliente, lo primero que nos
correcto.
Sale es un castigo.
Nos gustaría tener el mando a distancia de la tele, ¿no? Poner el pause y decir, bueno, ¿ahora qué hago?
¿Y ahora qué hago?
Con esta situación, pero esto no existe. Tenemos que tener las cosas de antes ya planificadas, ¿no? Planificadas y estudiadas, ¿no? Conociendo uh-huh. la psicología de los niños, viendo un poco las conductas por donde van, qué es lo que motiva y lo que no motiva. Y entonces todo esto nos permitiría actuar con consecuencias educativas sensatas, uh-huh. no con castigos.
Pero eso es muy difícil, porque ¿qué deberíamos hacer? Aunque el niño se esté portando genial, tener una reunión con el marido, por ejemplo, y decidir actuaciones en caso de que la conducta sea mala.
Bueno, se trata de conocer a los hijos, ¿no?
Uh-huh.
Y sabemos si un niño, pues tenemos estos niños que por la edad y por la circunstancia, pues se pelea, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos a hacer que aprendan a colaborar entre ellos, ¿no? A que cuando hay una pelea no hagamos nosotros de jueces, sino que sean ellos mismos los que pauten qué es lo que tienen que hacer para compensar lo que han hecho mal al otro. Evidentemente que primero pidan perdón, el trabajar la empatía, los sentimientos, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer en lugar de lo más... Es que lo más fácil, de verdad, es castigar. Venga,
sí, es lo más inmediato, ¿no?
Claro,
es lo que nos sale de instinto,
claro,
casi.
Pero no es educativo, no es educativo, porque crea en la persona pues un sentimiento pues de odio incluso, ¿no? A la persona que ha castigado. Pues yo soy malo si me tienen que castigar. Yo no merezco el cariño de mis padres. Hay una serie de conductas muy negativas que se transmiten sin quererlo a los niños, ¿no?
Uh-huh. Y también es habitual castigar y luego no cumplirlo.
Bueno,
te voy a castigar sin ver la tele un mes y a la noche ya se nos ha olvidado.
Claro, primero, castigar sin ver la tele es una tontería porque estamos valorando la tele como algo que no es verdad, ¿no?
Uh-huh.
Pero tenemos que pensar, ¿por qué mensaje damos a un niño si te castigamos un mes sin ver la tele? Que la tele es lo más importante de casa.
Sí.
Y segundo, lo que tú dices, si no cumples el castigo pierdes totalmente la autoridad.
Uh-huh.
A los niños le digas lo que les digas, no lo harán caso, va, mamá se lo olvidará, papá no se acordará ya de esto, ¿no? Entonces, por eso son cosas que tener muy claras a nivel de pensamiento, ¿no? Para que cuando llegue el momento, pues sepamos actuar.
Uh-huh.
Bueno, y si un día nos equivocamos con nuestros hijos y realmente gritamos o castigamos, pues
tampoco pasa
perdón,
nada, ¿no?
¿no?
Pedir
exacto,
perdón, rectificar.
Perdón.
Quizá,
los padres también se equivocan, ¿no?
Darnos cuenta a nosotros mismos de que quizá no es el camino y como ejemplo tampoco muy,
claro.
muy educativo.
Claro, claro.
Y pasamos al otro lado, que son los premios, que tampoco tienen muy buena fama. Si sabemos de alguna familia que ha premiado al hijo pues por las notas o por el buen comportamiento, tampoco lo vemos como muy educativo, ¿no? El premio.
A ver, los premios nosotros llamamos un poco la pedagogía de la foca. ¿Cómo se consigue que una foca pase por un aro? Porque se le da una sardina, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, cuando los niños hacen cosas porque van a recibir un premio, vuelvo a repetir, no estamos trabajando el fondo de la persona, sino la conducta, ¿no? Lo exterior, lo más fácil. Pero cuando ese niño no tiene a esa persona adulta delante, no lo hará. Cuando ya no tenga el azucarillo, el premio no lo hará. Entonces, tenemos que ir realmente a trabajar valores, ¿no? A las cosas bien hechas, a la responsabilidad, a la disciplina, al orden, que hace que las personas quieran hacer las cosas bien hechas. Por una sonrisa de mamá, porque estarán orgullosos de mí, porque realmente es lo que me toca hacer en la vida, no por un premio.
Uh-huh. ¿Eh? Que quieran hacer las cosas bien sin esperar nada material.
Correcto.
Pero puede ser que alguna vez les premiemos.
Hay un cumpleaños, hay un Día de Reyes, hay una fiesta familiar en la que estamos contentos hoy, evidentemente. Pero no como un concepto para mejorar conducta, sino como un día me apetece comprarte esto, ¿no?
Uh-huh.
Esta es una situación X y mira, pues tienes este regalo, tienes esto que llevas tiempo que estás pidiéndolo, pero no como consecuencia de unas notas o como consecuencia de que no te has peleado, como consecuencia de que me has obedecido, ¿no?
Lo
tiene que ser una cosa mucho más global la educación que poner parches. con premios y castigos.
Lo que hay que hacer, ya el niño lo debe saber sin esperar nada a cambio.
Claro,
¿no? Saber
trabajar
su conducta.
Desde la infancia, pues la responsabilidad, lo que te decía, ¿no? La disciplina, el hacer las cosas porque mamá, papá estarán contentos, uh-huh. porque es lo que toca. Y entonces es una manera de ser, una manera profunda, ¿no? Y las cosas te salen, que no quiere decir que tengas un mal día uh-huh. Y te pelees o que grites o que desobedezcas,
sí,
evidentemente,
sí,
¿no?
Momentos de estrés.
Pero entonces son uh-huh. cosas puntuales, no es lo habitual de una familia castigar. Estoy todo el día castigando, nos dicen algunas madres. Y es verdad.
Y es verdad.
Estoy todo el día castigando y no sirve de nada. Bueno, pues plantéate este estilo educativo, ¿no?
Sí, desgasta a la madre y luego al hijo sí, tampoco le afecta mucho,
vicia, ¿no?
Y vicia
la relación familiar y hay un mal rollo y entonces es una situación que no conviene a la familia, ¿no? Esta situación viciada.
También cuando hay gente delante, también los padres nos incomodamos más. Tenemos como la obligación de castigarle o que se vea que estamos actuando no, en conciencia, ¿no?
Si la persona
¿no?
que está delante sabe de educación, entenderá uh-huh. lo que estamos haciendo. Y si la persona que está delante no sabe de educación, ¿qué más nos da lo que piense? Uh-huh. Entonces tenemos que tener el mismo criterio en casa que fuera. Lo que está bien y lo que no está bien, no está bien. Independientemente de que haya espectadores. Yo hago lo que toca. Uh-huh. Y repito, las personas que saben de educación entenderán si yo actúo de esa manera, ¿no? Dirán, chapó, por eso, ¿eh? Chapo a esta mamá, chapo a este papá que está aguantando el chaparrón.
Aguantando,
que...
sí que cuesta, ¿eh? Cuando montan
claro.
una rabieta en público.
Bueno,
cuando...
pues tú te sientas y dejas que el niño, ¿eh? Y bueno, a veces ha pasado, ¿no? Una
sí.
mamá, yo me acuerdo una vez que vi una mamá en la calle, sentada en un banco, y el niño era una niña y haciendo una rabieta, pues me acerqué a la mamá y le felicité.
Porque la madre aguantó estoicamente
claro,
el chaparrón,
te
¿no?
felicito por la serenidad que estás demostrando, ¿no? Porque lo que necesitan nuestros hijos, pues es precisamente esto, serenidad, ¿no? Serenidad.
Sí.
Ante lo que tenemos delante. Y la madre me decía, ¿entiendes, no? Se nota que tú también has pasado por estas circunstancias. Y sí, tal, no sé qué, ¿no? Hay gente que no lo entiende. Bueno, pues que se eduquen, ¿no?
Uh-huh.
Pero
yo...
para educar hace falta esta serenidad y esta paciencia y este afecto, evidentemente, ¿no?
Sí, pero
hijos.
En el momento a veces cuesta, ¿eh? Ahora hablando claro. en frío sí que ves que puedes estar sereno, pero luego cuando montan
bueno,
la rabieta
es que todo
lo
importante cuesta,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero si tú eres consciente de que lo que necesita tu hijo es serenidad, ignorar la rabieta y tal, si realmente te lo crees, lo harás. Lo que pasa es que lo que decíamos antes, el tiempo, las prisas, los nervios, pues venga, te hago caso, ¿qué estoy haciendo? Potenciar la rabieta.
Claro.
¿Vale? Hay una serie de leyes, no muchas leyes pedagógicas, pero hay unas leyes pedagógicas. Una es, por ejemplo, que para extinguir una conducta hay que ignorarla.
Uh-huh.
Eso es una ley, ante la rabieta es lo que mejor funciona, por ejemplo, ¿no?
Ignorar y que pase y ya llegará la calma.
Claro, y cuando está calmado se habla, pues qué raro que haya pasado esto, si tú nunca lo haces, ya te estás haciendo mayor. Extrañeza, en lugar de decir, qué raro, otra rabieta. Claro, pues mañana habrá otra mamá, ¿no?
Uh-huh.
Pero siempre tratar al hijo con la profecía en positivo, ¿no? Qué raro, si cada vez te estás portando mejor, si estamos muy contentos con tu conducta. Has tenido un mal día, ¿eh? Como
uh-huh.
una cosa extraordinaria.
Siempre
entonces,
reforzar lo positivo. En vez de
claro.
fijarnos en lo negativo, reforzar la
claro.
parte buena.
Y poner
¿no?
siempre un modelo alto, ¿no? Un modelo... al que el niño quiera llegar, ¿no?
Uh-huh.
Es que eres un vago, es que eres un maleducado, es que eres un peleón. Pues claro, pues si soy un peleón me peleo, si soy un vago no hago nada.
Sin etiquetar.
Claro,
buscar lo bueno.
Positivo.
Uh-huh. Ya para
sí.
acabar, en el caso del adolescente, que a lo mejor no nos monta rabietas, sino todo lo contrario, que ya no nos dice nada, ¿qué podemos hacer? ¿Alguna cosa...?
Bueno, claro, pues esto, por ejemplo, el tipo de los castigos, por ejemplo, frenan el diálogo en una familia, ¿no?
Uh-huh.
Crean como una barrera entre la persona que castiga y el castigado. Por eso nosotros potenciamos, es lo que se habla en el libro, las consecuencias educativas sensatas que facilitan precisamente el diálogo, que es una de las cosas más importantes, ¿no?, entre los hijos, sobre todo adolescentes. Claro que un adolescente no dialoga, si no le hemos enseñado de pequeño a dialogar, pues él sigue en su dinámica, ¿no?
Uh-huh.
Entonces la adolescencia, un niño no nace adolescente. ¿Eh?
Uh-huh.
Tendrá 2, 4, 6, 8, 10 años. Entonces, si hemos trabajado desde abajo el pactar, el dialogar, el valorar a esa persona, tendrá una adolescencia más o menos complicada, pero tendrá sus puentes, ¿no?, que tenemos que aprovechar. Estará acostumbrado a dialogar y a pactar y a que se tenga en cuenta su opinión. Entonces, son adolescencias mucho menos agresivas, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Muy bien. Doncs amb les paraules de Pilar Gembé, que hem dit que és autora del tema d'avui, Educar sense castigar i què fer quan el fill es porta malament, posem punt i final al programa d'avui. Ens quedem amb la seva frase, els càstigs frenen el diàleg. Per tant, des d'aquí, des de Ràdio Estel, us recomanem que dialogueu molt amb els vostres fills perquè l'educació sigui una cosa pausada i reposada. Nosaltres ens retrobem la setmana que ve aquí a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel. No hi falteu.
Thank you.